Aquest és un podcast del...
Super 3!
Fer història.
Vinga, va, sense pensar massa. Sabeu dir-nos quins són els cinc sentits? Fàcil, oi? La vista, l'oïda, l'olfacte, el gust i el tacte. Veritat? Per tal que tots aquests sentits funcionin correctament, calen dues coses. Primer, els òrgans de percepció. És a dir, els ulls, les orelles, el nas, la llengua i la pell. Però també hi participa una altra part importantíssima, el sistema nerviós. Sabeu què és? És tota una gran xarxa de nervis i neurones que funcionen com una mena de carreteres i envien cap al cervell tota la informació que percebem pels òrgans. Us aventureu a fer una suposició de quantes neurones tenim? Al·lucineu! Milers de milions. Només al cervell ja n'hi ha prop de 100.000 milions. Quina passada, eh? Els metges que s'encarreguen d'estudiar el sistema nerviós es diuen neuròlegs i avui us parlarem d'una neuròloga molt important.
La nostra protagonista va ser una científica italiana que va decidir estudiar medicina, tot i que quan era jove no estava gens ben vist que una dona anés a la universitat. En plena Segona Guerra Mundial, va haver de fugir dels feixistes i dels nazis per seguir investigant. I a força de perseverar, treballar molt i destinar-hi moltíssimes hores i molta passió, va aconseguir grans descobriments i va ser la quarta dona que va guanyar el Premi Nobel de Medicina. Avui us parlarem d'una dona de cos menut, però amb una ment brillant, expansiva i generosa. Una mestra exigent, però propera, que rebutjava la distància que sovint separa professors i alumnes. Una neuròloga que, gràcies a la seva intel·ligència i a una gran dedicació a la feina, va fer història. Sabeu com es deia? Rita Levi Montalcini.
La nostra història comença a la ciutat de Torí, que està situada al nord-oest d'Itàlia. En aquesta ciutat, ara fa uns 120 anys, hi vivia la família Levi Montalcini, d'arrels jueves. La mare es deia Adele i era una pintora destacada. I el pare, l'Adamo, era enginyer elèctric, de manera que vivien còmodament i sense passar dificultats. La parella ja tenia dos fills, un nen i una nena, quan l'abril de 1909 van néixer dues bessones. A una li van posar Paola, i a l'altra, la nostra protagonista, li van dir Rita.
Amb tanta canalla en aquella casa, la parella va decidir contractar la Giovanna, una mainadera que els ajudava a educar les petites. I la relació que van tenir amb ella va ser tan bona que, quan les bessones ja havien crescut i no els calia una mainadera, la Giovanna va seguir vivint amb ells i ajudava la família amb les feines de la llar. Fins que l'any 1929, quan la Rita i la Paula ja tenien 20 anys, la Giovanna va morir de càncer. Allò va afectar moltíssim la Rita, que se l'estimava molt, i va prendre una decisió molt important.
Pare, vull estudiar medicina.
Ai, Rita, no és bona idea. La medicina no és cosa de dones. Vosaltres heu d'aprendre a ser bones esposes i bones mares.
Però, pare, sempre ens has dit que havíem de pensar per nosaltres mateixes i decidir què fer amb la nostra vida. Doncs jo he decidit que vull estudiar medicina.
Per què no vols ser artista, com la teva germana Paola i la mare?
Perquè se'm dona molt bé estudiar i m'agrada. I si estudio medicina, potser algun dia descobreixo alguna cosa que eviti que hi hagi malalties tan terribles com la que s'ha endut la Giovanna.
Oh. Rita, el teu raonament és molt noble i és cert que tens molt de talent per als estudis, però francament no ho veig clar.
Pare, si us plau.
Bé, Intenta fer les proves d'accés. I si les superes, doncs ja en tornarem a parlar.
Emocionada, la Rita va preparar-se a consciència per fer els exàmens d'accés a la universitat. I en tenia tantes ganes i va estudiar tant que els va superar. La tardor del 1930 va entrar per primer cop a l'Institut Anatòmic de la Facultat de Medicina de Torí. I, perquè els seus estudis no suposessin una despesa extra a la família, també es va posar a treballar en un forn de pa per pagar-se la carrera.
En aquella època, que les noies anessin a la universitat no era gens freqüent. Perquè us en feu una idea, la Rita tenia 300 companys de curs. I sabeu quantes noies eren? Només 6! I a sobre havien d'aguantar els comentaris sense gràcia dels nois que es reien d'elles. Però la Rita tenia clar que aquella era la seva vocació i no deixava que allò la distragués. Ella se centrava en els estudis amb una constància increïble.
Va ser el segon any de carrera quan va tenir un professor que la marcaria per sempre. Es deia Giuseppe Levi, que tenia el mateix cognom que ella, però no era pas parent seu. Era un acadèmic molt famós i respectat pels alumnes, perquè tenia un gran talent científic. I també era famós i respectat per les seves idees polítiques. Era dels pocs que mostraven oposició al govern feixista del dictador Benito Mussolini, que manava a Itàlia des de feia anys i que tenia tirri als jueus com ell i com la Rita.
Rita, ets una de les meves estudiants més brillants. M'agradaria ser el teu professor quan facis la tesi doctoral.
Serà un honor, senyor Levi.
Doncs no se'n parli més. Et proposaré fer una sèrie d'experiments. Som-hi?
Quan vulgui.
Giuseppe Levi li va encarregar uns estudis de neurologia, la branca de la medicina que estudia el sistema nerviós, i la Rita els va afrontar amb molta passió. Durant aquella etapa va aprendre unes quantes tècniques que eren molt avançades per a l'època i que més endavant li van ser molt útils en les seves investigacions.
L'any 1938, el govern feixista va promulgar la Llei per la Defensa de la Raça. Aquella llei era terriblement discriminadora i injusta. Deia que els jueus com la Rita no eren veritables italians i, per tant, els retirava una sèrie de drets. No podien casar-se amb italians ni treballar en les empreses públiques i els prohibia anar a l'escola i a la universitat. Així que, amb 29 anys, la Rita va haver de fugir del país i va marxar a Bèlgica. Allà hi vivia la seva germana gran Anna amb la seva família.
Durant un any va poder seguir els estudis de neurologia a la Universitat de Brussel·les, però tot es va tornar a complicar el 1940 quan els soldats de l'Alemanya nazi van envair Bèlgica. Estaven en plena Segona Guerra Mundial i la Rita va decidir tornar a Itàlia amb la seva família. Amb l'ajuda de parents i amics, els Levi Montalcini van aconseguir amagar-se de les autoritats feixistes, primer a Torí i després escapant-se als afores de Florència.
És injust que per culpa dels maleïts polítics feixistes no pugui seguir estudiant i investigant.
Amb què podríem ajudar, Rita? Què necessites?
Em cal un laboratori, però tinc prohibida l'entrada a qualsevol facultat de medicina del país.
Doncs saps què farem? T'ajudarem a fer el teu propi laboratori.
Com? De debò?
La seva mare i les seves germanes la van ajudar i van muntar un laboratori clandestí al seu dormitori. Era del tot precari i molts dels estris i els aparells que necessitava per fer els experiments els va haver de fabricar ella mateixa. Per exemple, les agulles quirúrgiques les va fer esmolant molt unes agulles de fer mitja de la seva mare.
Per seguir les meves investigacions sobre el sistema nerviós necessito ous.
Ous?
Sí, i millor que siguin fecundats. Així puc estudiar el desenvolupament dels embrions dels pollets.
Això serà fàcil d'aconseguir. Aquí hi ha força finques amb corrals.
En aquell laboratori de joguina fet al seu dormitori, la Rita s'hi passava hores i hores i feia anotacions de tots els seus experiments. Durant un temps, fins i tot hi va acollir el seu professor favorit, Giuseppe Levi, que era jueu com ella i també s'amagava dels feixistes. Plegats van fer estudis molt interessants sobre temes molt complicats, com ara la diferenciació de les cèl·lules motores de la medul·la espinal i sobre les cèl·lules sensitives dels embrions de pollastre.
La Rita estava apassionada per tot aquest tema dels sistemes motors i sensitius perquè havia llegit un llibre molt interessant d'un científic alemany que es deia Victor Hamburger. I sabeu què va passar? que, quan per fi va acabar la Segona Guerra Mundial, amb la derrota dels nazis i feixistes, i a poc tot tornava a la normalitat, un dia de primavera del 1946, el professor Giuseppe Levi la va cridar al seu nou despatx.
Rita, hem rebut una carta de Víctor Hamburger des dels Estats Units.
Ho dius de debò?
Sí, mira, llegeix-la.
Quina emoció.
En aquella carta, el científic alemany li deia que coneixia els estudis que havia fet la Rita i que estava meravellat amb els seus resultats. Com que veia que els seus experiments científics eren molt rigorosos i que les conclusions de la Rita contradeien les que ell havia obtingut, la convidava a passar una temporada a la Universitat de Washington, on treballava. Volia discutir i investigar amb ella els factors de creixement del teixit nerviós en els embrions de pollastre.
La Rita no s'ho podia creure. Quina emoció! No s'ho va pensar dues vegades, perquè aleshores els Estats Units d'Amèrica ja estaven considerats la meca de la investigació. Així que va agafar un vaixell transatlàntic i se n'hi va anar. I el que en un principi havia de ser una estada de 6 mesos es va allargar 26 anys. Va ser el període més productiu de la seva vida. Allà, la Rita va poder treballar amb els millors científics del món i va poder seguir de prop els grans avenços que s'estaven fent en altres camps de la biologia.
Rita!
Sí, doctor Hamburger?
Hem de muntar un laboratori de cultius cel·lulars.
Fem-ho?
Però haurem de contractar alguna persona amb coneixements de bioquímica per poder seguir les investigacions. He pensat en el doctor Stanley Cohen. Tot i que és jove, és tota una eminència en bioquímica.
I de neuroembriologia, en sap?
No gaire, però n'aprenc ràpid. Em penso que fareu un bon tàndem.
Confio en vos, doctor. Endavant.
I realment, la Rita va ser molt afortunada que Cohen es creués en el seu camí. Es van entendre de seguida i plegats van fer una troballa revolucionària. Van descobrir una molècula desconeguda fins aleshores que té una funció importantíssima. És la proteïna que s'encarrega que les neurones del sistema nerviós central dels humans es desenvolupin, creixin i sobrevisquin, tant en la fase de creixement infantil com durant la vida adulta. La van anomenar factor de creixement nerviós, NGF, per les sigles en anglès.
Aquella descoberta tombava teories que havien existit durant molts anys, que deien que el nombre de neurones del cervell va disminuint amb el pas dels anys i que no es poden reproduir. La Rita i l'Stanley van demostrar que no era cert que les neurones es reproduïen des del fetus fins a edats avançades. La col·laboració entre els dos científics va durar 6 anys i encara van identificar una altra molècula desconeguda fins aleshores, encarregada de la regeneració de la pell.
Rita, Rita, t'has quedat com encantada. En què penses?
En què el doctor Hamburger tenia raó. La veritat és que fem un gran equip.
Sí, Rita. Tu i jo per separat som bons, però junts som meravellosos.
Quan l'Stanley Cohen va marxar de la Universitat de Washington a principis de la dècada de 1960, la Rita va decidir fundar un laboratori a Itàlia per compaginar la feina amb els Estats Units. Així podia estar a prop de la seva família, que tant enyorava, i a la qual se sentia molt unida. Per fer-ho va comptar amb un col·lega, Pietro Angeletti, amb qui va compartir la direcció dels dos laboratoris que funcionaven de manera coordinada.
A casa seva estaven molt contents de tornar a tenir la Rita a prop.
Rita, la teva vida professional és espectacular. T'has convertit en una de les científiques més importants del món. Però em sap greu que no t'hagis casat ni tingut fills.
Era el que s'esperava d'una noia com jo, oi? Doncs jo estic contenta que hagi estat així.
Com? Però...
Ni però ni res. Jo ho estic de casada. Casada amb la ciència. I els meus fills són les meves investigacions. Sens dubte és el millor llegat que puc deixar a la humanitat.
Finalment, l'any 1986, la Rita va tenir el seu gran reconeixement internacional. Gràcies a la descoberta del NGF, va guanyar el Premi Nobel de Medicina juntament amb el seu company Stanley Cohen. Era la quarta dona de la història que l'obtenia.
Estic molt agraïda per aquest premi tan prestigiós. És com ser dalt de tot de l'Everest, la muntanya més alta del món. I haver-hi arribat sense fer cap esforç en la pujada, sinó havent gaudit de les vistes meravelloses a cada revolt del camí.
El Premi Nobel, a més del prestigi que dona, ve acompanyat d'una gran suma de diners. I sabeu què va fer-ne la Rita? Va crear la Fundació Rita Levi Montalcini, juntament amb la seva germana bessona, i es va dedicar a impulsar l'educació de les dones de països africans amb la intenció de donar-los noves oportunitats i millorar la seva qualitat de vida.
Tot i que per llei es va haver de jubilar l'any 1979, quan en tenia 70, la Rita va seguir treballant. Fins i tot amb més de 100 anys, encara publicava els resultats dels seus nous estudis científics.
Va fundar l'Institut Europeu de Recerca del Cervell i hi anava diàriament. El Senat italià la va nomenar senadora vitalícia i ella hi assistia i participava en els debats i les votacions. De fet, l'any 2006 el seu vot va ser decisiu perquè no se suspengués la dotació econòmica destinada a la ciència. També va escriure 21 llibres on va plasmar, a més dels estudis científics, les seves idees sobre educació, sobre la lluita feminista i sobre la seva actitud vital davant l'envelliment.
Mantingueu el cervell sempre il·lusionat i actiu. Feu-lo funcionar. D'aquesta manera no degenerarà mai. Penseu que amb l'edat la pell s'arruga, però el cervell no. Estudieu molt, però tingueu clar que no es tracta de fer descobriments, sinó d'ajudar els altres. I no tingueu por dels moments difícils, perquè sovint en surten les millors coses. Sé que em queda poc de vida, però quan mori, només morirà el meu cos petitet. Però jo no sóc el meu cos, sóc la meva ment.
La Rita va morir el 30 de desembre del 2012. Però, tal com ella deia, els seus ensenyaments i les seves descobertes no moriran mai. I no tan sols això, sinó que, gràcies a ella, avui el món és una mica millor. Aquella noia que va trencar els motlles i va perseguir els seus ideals i que va trobar la felicitat en la investigació científica serà recordada per sempre. Perquè no hi ha cap mena de dubte. Rita Levi Montalcini va fer història. Si t'ha agradat conèixer la vida de Rita Levi Montalcini, escolta el pròxim episodi de Van Fer Història. Trobaràs tots els capítols a la plataforma de continguts de Supercampus SX3 de 3CAT. Van Fer Història és un podcast d'SX3 produït per Abacus amb la col·laboració de Petit Sapiens. Van Fer Història, amb les veus de Sònia Ferrer, Vicent Ortega Menatges i Ferran Aixalà. Guió i direcció, Ferran Aixalà. Assessorament de guió històric, Àlex Nubials. Documentació, Júlia Ferrer Mundó. Direcció de so, Benet Serra. Disseny sonor, Martí Canales. Enregistrat a l'estudi La Boom. Correctora, Elisabet Camal Boix. Dissenyador gràfic, Sergi Mayenc. Contingut de xarxes socials, David Carrillo. Producció i coordinació, Elisè Bastide. Un podcast d'Abacus amb Petit Sapiens per a 3CAT.